Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Minuts. En recordaran que fa uns quants dies els comentaven una iniciativa titulada l'Arxiu de l'Experiència, que es posarà en marxa a partir del 19 de maig a l'edifici Miramar. Bàsicament, aquelles persones de més de 55 anys, sitgetans i sitgetanes, que vulguin participar d'aquesta iniciativa és molt simple. Vostès truquen a un número de telèfon, després els tornarem a repetir, i senzillament, si els ve de gust deixar un testimoni personal que tingui relació sobretot amb un objecte que pugui explicar part de la seva vida o de la vida del poble o d'algun moment de la història que creguin vostès interessant, només els fa falta això. S'acostaran al Miramar, els donaran dia i hora i allà hi trobaran una persona que amb qui podran conversar una mica i després, tot plegat, es penjarà a internet i tant vostès com totes les persones que s'hi vulguin acostar podran ser testimonis d'aquesta part de la història oral. Es presentava tot plegat fa uns quants dies i es presentava a l'edifici Miramar. D'alguna forma, però, en aquesta experiència que tindrà lloc a Sitges, com en tants altres municipis, l'Ajuntament ho vol aprofitar per encara arrodonir un projectes ja iniciats i també experiències que ja s'han viscut. Saludem a Mercè Espada, la regidora d'Igualtat de Gènere. Mercè Espada, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I saludem Antoni Selló, director del Consorci del Patrimoni. Antoni Selló, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Quina intenció hi ha, a més de que la gent hi deixi el seu testimoni aquí?
Bé, quan ens van presentar aquest projecte per part del Ministeri, doncs van considerar que era un projecte molt interessant perquè complia de ple una sèrie d'objectius que nosaltres des de la regidoria ens havíem plantejat. D'una banda, fer un reconeixement al valor i a la feina de les persones grans, no? Perquè la seva experiència ens pot servir molt a les generacions que venen després. És molt interessant recuperar tots aquests testimonis orals, perquè moltes d'aquestes experiències potser es perden. I per això vam considerar que aquest era un projecte molt maco. I després, per altra banda, ja des del punt de vista més de les dones,
sí,
doncs considerem que és una manera de posar en valor tota aquesta feina que fan les dones, justament, no? Ahir, a la tarda, vam anar a l'Associació de Dones i vam poder veure realment el perquè d'aquest projecte. Perquè moltes d'elles, justament, ens deien no, és que jo no tinc res per explicar, és que jo no he fet res en la meva vida. I justament parlaven i han fet moltes coses. Però és aquesta manca de valor d'elles mateixes el que volem posar de manifest. O sigui que cau perfectament dintre dels nostres objectius. S'han passat la vida treballant o bé a casa o bé en les seves respectives professions, moltes d'elles, i diuen que no tenen res per explicar.
Suposo que aquí hi ha un precedent que d'alguna forma es pot fer valer, que és el que va suposar l'exposició Dones de Sitges i tot el treball en aquest aspecte, no?, de recollida de memòria oral. No?
Sí, evidentment. A veure, tenim un dèficit de memòria oral importantíssim, i a més a vegades no som prou conscients de la transcendència que té la pèrdua d'aquesta memòria oral, perquè el que estem perdent són maneres de fer, maneres de ser, maneres de viure, i estem perdent també la capacitat de poder ser nostàlgics, una cosa que ens agrada molt a molta gent de Sitges, aquest enyor del passat, que quasi és un posicionament estètic, i que d'aquesta manera es perden des dels plats de cuina fins als contes infantils o les cançons de bressol que ens cantaven les nostres mares o les nostres àvies, i que és un patrimoni riquíssim. La regidora té tota la raó que quan accepta els que són petulants o han marcat un gol o han escrit un llibre, la resta del món es pensa que la seva vida no té cap interès per ningú, perquè és allò, no sabia que jo parlo en pros, i en aquest cas, quan vam fer aquest petit treball, que és un treball que va durar un any, que ho vam fer bàsicament a través de la memòria oral, una gran part a través de la memòria oral, això també va passar, anàvem a veure la gent i la gent deia, a veure què vols que t'expliqui, si la meva vida ha estat una vida normal, senzilla, de dona que treballa, que he tingut fills, bé, i llavors t'asseies allà i la gent començava a explicar, es començava a animar i acabava dient, home, doncs sí, alguna cosa he fet, potser no és res de l'altre món, però alguna cosa, o sigui,
hi havia una consciència al final de...
No, sobretot el que hi havia, una consciència de la pròpia singularitat, que no eres un número. Per més mestressa de casa o per més treballadora de la fàbrica dels sostens o per més botiguera que fossis, eres una botiguera, una mestressa de casa o una treballadora de la fàbrica dels sostens singular. No? I això va generar amb aquesta gent molta il·lusió, amb aquestes persones, però a més, amb les persones que van a veure l'exposició, amb les persones que van poder llegir el llibre, va ser com un mirall. I va dir, aquelles coses que passen a Sitges, durant una època trobaves la gent que deia, escolta, si ho torneu a fer, jo també vindré.
Perquè suposo que primer es trenca un cert recel inicial,
sí, ja, a veure,
que és el de ficar-se davant d'un aparell d'enregistrament i bé, digues coses i cadascú pensa, a part de què sóc capaç de dir, què diran els altres d'allò que jo dic, i si d'alguna forma puc arribar a fer mal una mica.
També tinguem en compte que venim d'una cultura o d'una història on sobretot la gent gran
ha callat més que parlat, no?
com que ha hagut de callar molt, ara tampoc també pensa que a veure si dic el que penso, què em passarà, que no torni 36, encara hi és.
A partir, però, d'aquesta experiència, ara s'entén que això torna a ser un bon motiu perquè aquelles persones que en el seu moment o varen participar, o aquelles altres que no varen poder participar i que d'alguna forma els va interessar prou aquella experiència, puguin afegir-s'hi ara, no?
Sí, sí, està obert a tothom. L'únic requisit és tenir més de 55 anys, homes i dones, i, per tant, cal dir que l'equip de gravació, que és molt senzill, perquè només és una persona que dialoga amb l'altra, és a dir, que a més li anirà fent preguntes perquè així pugui ser més fàcil parlar, i ens traslladem al lloc on les persones estan. Per exemple, ho hem fet al casal Penedès, allà anirem amb un equip, al centre cívic del Poble Sec també anirem amb un equip a gravar perquè les persones no s'hagin de desplaçar, al Miramar també. És a dir, que si hi ha gent que vol, si hi ha un col·lectiu que vol presentar el seu testimoni, doncs podem anar allà in situ a gravar.
És a dir, si hi ha dues persones, tres, quatre o cinc, que habitualment es troben en un indret i cadascuna d'elles vol deixar el seu testimoni, l'equip d'enregistrament es pot desplaçar en un dia concret per poder-ho
fer. Si és mitja hora per persona, s'ha de demanar hora prèviament per poder fer una programació de les gravacions. Però bé, jo penso que l'experiència de les persones que hi han participat, per exemple, l'Aurelia Rossell, va estar ben contenta, no s'ho havia preparat, i al principi va sortir i diu que ella mateixa, que és una experiència molt maca.
Va ser en aquest cas la candidata, l'escollida en aquesta presentació pública del projecte, no?
El dia de la presentació, això és una mica quasi podríem dir, venim a casa teva perquè ens expliquis la teva vida, però el dia del cas de la presentació, el cas de l'Aurelia, jo crec que va ser paradigmàtic, perquè quan ella estava en representació de l'Associació de Dones, quan li van preguntar això abans de la gravació, o sigui, quan s'estava fent vostès per què participen en això? I l'Aurelia va dir, mira, doncs jo hi participo perquè quan era petita, estàvem a la Masia, només érem dones, i va començar a explicar el que fèiem, que és també fèiem la feina dels homes, ja és hora de que se sàpiga, no? No va dir res, o sigui, la seva gran explicació va ser, o per què és que sóc jo mateixa, és la meva pròpia vida.
Jo perquè d'alguna forma ja justificava tot el que venia al darrere.
Quan va entrar, va dir, escolta, jo què haig
d'explicar?
Per què m'heu portat?
Què haig de dir? Què voleu que dir?
I això realment és una experiència molt rica, perquè en aquell mateix moment a mi se'm va presentar davant meu un fris d'un modus de vida que avui ha desaparegut, que era la vida de les masies properes a Sitges, o pràcticament ha desaparegut, no? però è quasi, allò era un llibre d'història, en la forma de memòries. Per altra banda, jo crec que està molt bé aquesta iniciativa, perquè per primera vegada, no diré per primera vegada, però que l'administració no només es preocupi d'administrar els administrats, sinó que es preocupi dels sentiments humans de les persones, ja és exemple d'un canvi en la mentalitat de la pròpia administració. I els que som de la cultura del pobre sabem que hem d'aprofitar qualsevol oportunitat que tenim davant del poder per colar precisament la nostra història. I crec que això és, a part dels beneficis intrínsecs que en aquest cas el Ministeri d'Indústria, que em sembla també molt intel·ligent, no tenir les noves tecnologies com una religió sinó com un instrument d'apropar aquestes noves tecnologies a un col·lectiu de gent gran, precisament per donar protagonisme a aquest col·lectiu de gent gran, i que al mateix temps el seu testimoni
se'n beneficiï pugui, tota la societat,
pugui ser utilitzat pels seus nets o pels seus fills, que ja són la gent que està avui en dia vivint a través d'internet.
Com ha arribat aquest projecte Sitges?
Bé, doncs a través d'una persona, la Cristina Sadurní, que treballa per aquest projecte. Bueno, un dia ens vam trobar pel carrer per casualitat, xerrant, ai, doncs mira, tinc aquest projecte, i dic, ui, el trobo molt interessant, podem col·laborar. I va sortir així. Llavors també he de dir que a molts llocs de l'estat que s'està fent
aquestes desenvolupant gravacions,
Hi ha fulletons i hi ha propaganda en castellà, òbviament, i nosaltres hem fet a través del ministeri, perquè tot això és de fons del ministeri, hem aconseguit fer un fulletó en català i a més propi i específic per Sitges, en el qual hem pogut fer aquesta explicació de per què nosaltres com a ajuntament i en concret a través de la regidoria d'igualtat de gènere, que és la que ho coordina, doncs hem participat, i a més posar doncs un número de telèfon que és la pròpia regidoria, a més del telèfon genèric que tenen des del ministeri. Per què ho hem fet? Doncs també perquè considerem que la gent, especialment la gent gran, potser es sentiria molt més propera a participar a través de tenir un contacte personal, que...
Si sap que truca un telèfon de casa, per
exemple. Exacte, no? O sigui, és això el que deia el Toni, no? Preocupar-nos de les persones, preocupar-nos dels seus sentiments i de les seves vivències, no? Per exemple, ahir una altra senyora, la Mercè Rull, de l'Associació de Dones, m'explicava, no, jo no tinc res que dir perquè no me'n recordo de res, només que anava amb un farcellet, i dic, oh, per això és molt interessant, perquè jo, per exemple, no sé el que vol dir això del farcellet. I va començar a explicar lo del farcellet, i bueno, dic, i farem una foto, perquè això és un modus de vida que ja no hi és, i això val la pena de que es guardi, no?
Quina resposta heu començat a tenir des que es va presentar aquest projecte i quan s'ha donat a conèixer d'alguna manera?
Bé, la resposta en general és positiva, la gent li fa il·lusió, el que passa és que la gent també se li ha de fer una mica d'empenteta, perquè vulguin participar.
S'ha d'acabar de motivar.
Sí, perquè els hi fa una mica de repelús, no?
D'acord.
Però quan resulta que s'engresquen, la gent està molt contenta.
És allò que dèiem, Antoni, no? Aquell petit...
Sí, una mica és aquell cas, allò... Tu que estàs acostumat a anar a moltes presentacions i molts discursos, quan surt aquell diu jo no sóc home de parlar i diré poques coses, seré molt breu, ja saps que allò durarà 3/4 d'hora, és falta fer
trencar
aquesta empenta, però vamos, jo només penso, tu imagina't que ara hi haguessin 10 o 15 persones grans que haguessin treballat en la indústria del calçat de Sitges
per
i anessin a explicar com treballaven. Una indústria del calçat que ha estat crucial en l'economia del nostre poble entre el 1874 i el 1950 i pico, fins que va venir el turisme, i que no la tenim pràcticament estudiada.
Si no fos pels treballs d'Antoni Vigó,
sí,
difícilment...
Sí, però excepte el del senyor Vigó, però no hi ha res més.
Sí, sí,
no?
Com feien els patrons, com tallaven la pell, en fi, tot això.
Això és una cosa que és inaudita, perquè a més és un ofici que s'està perdent. L'única empresa que avui queda a Sitges i que treballa en el món de les sabates, que és Sitges Sandàlies, ha de fer mans i mànigues per trobar gent que facin una feina que abans sorties al carrer i la feien 20.000 obrers. o 20.000 treballadors qualificats, no? I a vegades s'ha d'anar a buscar gent que ja fa anys que s'hi havia dedicat i que i la formació, etcètera, tot això.
Sí, sí, o tantes dones que tenien les màquines de cosir adaptades per cosir pell.
Per exemple, sí. Ah, tot això és un món que ja va... no és que s'hagi acabat com a economia, com a base de l'economia del poble, sinó que inclús mentalment, com a civilització, està caient en l'oblit. Per què? Perquè el tallador no li dona importància al que ell ha vingut fent durant no sé quants anys i que ja ho va veure fer amb el seu pare i que... Ves que m'expliques, no? Ah, i és d'una importància gran si volem conservar la història i la vivència del nostre poble.
Heu tingut ocasió de veure la pàgina de l'Arxiu de l'Experiència, més que res per aquells que s'hi acostin, si és una pàgina, diguem-ne, llaminera de veure, entretinguda...
És molt visual i surten els testimonis, pots veure els vídeos i, a més, no només a tot Espanya, això és internacional.
D'acord.
És a dir, que podran veure les històries dels sitgetans i sitgetanes a tot el món. Tot el món és molt dit, però s'entén. On pugui arribar internet.
El telèfon és el 902-108-504, o si volen encara més fàcil, el 93-811-3180, 93-811-3180. N'hi ha més de telèfons, però preferim, en aquest cas, fer confiança en aquest, el de la casa, el 93-811-3180. Vostès només cal que deixin les seves dades personals,
sí,
i es donaran dia i hora.
Exactament. Sí, sí.
Així de simple. A partir d'aquest proper dilluns i fins a... final de mes.
Les gravacions seran durant dues setmanes i si hi hagués molta gent podríem allargar una setmana més del juny.
D'acord. I la gravació dura aproximadament una
mitjoreta. Sí, mitjoreta.
Que ningú pateixi per res, que això és una conversa i no cal que...
Sí, a més que és una... no hi ha cap límit, és a dir, que les persones poden explicar allò que vulguin. Des de lo que han fet de su país fins que van anar a la mili, qualsevol cosa.
És a dir, allò de, com comentava Antonio, de pensar que no diré res que valgui la pena que s'ho treguin del cap.
Això perquè molta qualsevol gent cosa també per... no és que jo no tinc res, no és interessant per ningú, i això és la manca d'autoestima, sobretot en el cas de les dones.
D'acord.
Jo no he fet res que valgui la pena. Això és molt greu i crec que és el que pretenem revaloritzar justament.
Sí. Ha de quedar clar que això no és un interrogatori.
D'acord.
O sigui, no li van a preguntar la vida, ni li faran explicar... O sigui, no és,
res que no vulgui.
Ni una entrevista periodística on el periodista busca la punta de la notícia, o ni un interrogatori policial. La gent va allà i s'esplaia com vol i fins on te vol.
D'acord. Si vol parlar d'un plat de cuina, com si vol parlar d'un establiment, d'un poble o del carrer on vivia.
Si vol parlar de l'Ermita de la Trinitat.
Per exemple. Tan simple com és.
Que és el que ara ens toca.
El telèfon és aquest, el 93-811-3080, a partir del dilluns dia 19 i fins a final de mes. Poden trobar també fulletons a tots els indrets públics sobre l'Arxiu de l'Experiència i sobretot el significat final que té el recollir la memòria oral de tots aquells que amb 55 anys ja en poden explicar un munt de coses, aquells i aquelles. Mercè Espada, gràcies. Antoni Silla, gràcies.
Gràcies a tu.
En 5 minuts tornem a ser aquí. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.